Anunciarà aquest fitxatge pel Chelsea.
Molt bé. El, veig que el campixisme de que un mercat tanca dijous i l'altre dilluns i tal també és transversal, passa el masculí i també el femení. Walsh out i Engen què?
Ostres, jo crec que mai guanyar un títol havia sacsejat de la manera que ha sacsejat aquesta Supercopa al vestidor del Barça, eh? Perquè tot just davant de la Supercopa, o fins i tot acabada la Supercopa, en principi Walsh continuava fins a l'estiu aquí. El fet de no tenir minuts a la final o que la tregui al minut 85 Pere Romeu fa que reinici aquesta voluntat de marxar que tenia l'estiu, i amb Engen passa el mateix. Engen comencen a parlar amb el club de renovació, i que no tingui cap minut ni a la semifinal ni a la final de Supercopa amb l'arribada, o coincideix amb l'arribada d'aquesta oferta de l'Olímpic de Lió que explicàvem ja fa uns dies, doncs ho regulaciona tot, i Engen, davant aquesta falta de minuts de la Supercopa i la frustració que això li crea, s'escolta aquesta oferta de l'Olímpic de Lió, però Engen no marxarà del Barça, si més no fins ara, i a més, com ja vam explicar amb el cas d'Irene Paredes, ho explicàvem dimarts, i les dues estan parlant amb el Barça, les dues tenen l'oferta de renovació del Barça sobre la taula, i per tant no es descarta que, tot i aquest estirabot amb la possibilitat de marxar a l'Olímpic de Lió ara al mercat d'hivern, que no passarà, Engen renovi el seu contracte a l'estiu.
Molt bé, doncs són casos ben diferents, el de Walsh, que ja és fora, i el d'Engen, que no només encara és aquí, sinó que la Ruth no descarta que acabi renovant.
I, Ruth, no hi haurà incorporacions, per la sortida de Walsh? Per tant,
no,
mercat tancat.
En principi, mercat tancat. Sempre ens diuen que sortís una superoportunitat, però ara mateix al Barça no estan mirant res, per tant, mercat d'hivern tancat.
Ruth, gràcies.
Adéu.
Amb 2 minuts de retard sobre l'horari previst, avui, evidentment, culpa de la Ruth Vilà. Manel Elias, bona tarda.
Bona tarda.
El Catalunya Nit a les 10, què ens hi explicareu?
Doncs explicarem que l'agonia del Josep, el veí de la casa Ursola que s'havia de desnonar aquest matí, s'allarga fins dimarts. Avui s'ha decidit, fins la matinada del dimarts, s'ha decidit avui no procedir amb el desnonament perquè hi havia 800 persones davant de l'edifici de l'Eixample. Estem pendents d'una compareixença que ha de fer a partir de les 9 Donald Trump, però ja hem pogut escoltar avui el seu secretari d'Estat, que és Marc Rubio, i ha dit que el de prendre Groenlàndia no és cap broma, que és una política seriosa de Donald Trump. Ho ha dit el secretari d'Estat, el nostre equivalent al ministre d'Exteriors, abans de començar una gira que el porta demà cap al Panamà, que també tenim la polèmica sobre el canal de Palamà, que creuen també que ha de retornar als Estats Units. En parlarem amb Ignasi Calbó, que és un català que fa tasques humanitàries precisament al Panamà. Explicarem també l'anunci que ha fet avui el president Salvador Illa d'una inversió rècord de 18.500 milions d'euros fins al 2030 perquè Catalunya, ha dit, lideri l'economia espanyola. Parlarem d'aquesta ordenança dels patinets i bicicletes que es posa en funcionament a partir de demà, és a dir, es començarà a multar ja les persones que vagin amb patinets sense casc o que circulin per les voreres. Les bicicletes tampoc poden circular a partir de demà per les voreres, només els nens podran fer-ho o els pares que portin un nen petit. Si no, les multes aniran a partir de demà dels 50 als 500 euros. I tindrem també...
Això és de compliment, eh?
En principi, demà ja sí. Demà ja hauria d'entrar en funcionament. I farem dues entrevistes culturals. Una amb els actors Alberto Díaz i Sergi Torrecilla, que estan fent un espectacle familiar molt recomanable al Teatre Lliure. Diríem, és tomba la fusta, i diria que és recomanable dels 5 als 125 anys, a partir de 5 anys per tothom. I també amb José Ángel Mañas, que quan era molt jove, amb 22 anys, va escriure Històries del Cronen, que després va fer la pel·lícula i això, i va quedar finalista del Nadal, i ell diu que mai més ha superat allò que va aconseguir amb 22 anys, ara que han passat 30 anys des que va quedar finalista del Premi Nadal, ha publicat una Història del Cronen, que és la seva autobiografia, diguéssim, a partir d'aquell boom. Tenia 22 anys i en poc temps s'havia comprat un pis, un bar, tenia diners, de com es venia aquell llibre. Tot això ho explicarà amb una autobiografia.
Si no ho ha perdut, ja és molt. Si no, s'ha tornat Bill Gates, però almenys. Sí. Doncs tot això al Catalunya Net, ja veieu que farcit de continguts com cada dia. A partir de les 10. Gràcies, Manel.
A vosaltres.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
I amb la Sònia Oleart també repassarem els continguts d'aquesta primera hora, Sònia.
Hem parlat del Madrid City, de la Champions, tots aposteu d'entrada pel Madrid, però no tot al blanc, té més opcions, però no totes, el City pot donar la sorpresa. Però ha arribat el boig a la castellana i ens ha dit que el City no té cap opció i que té la cova preparada. També hem parlat de la renovació de Gavi fins al 2030.
Molt bé, i al marge d'això, Sònia, avui volíem també escoltar algunes de les propostes que hem rebut aquests dies de cara al Dia Mundial de la Ràdio del 13 de febrer. S'acosta la data en què sabrem on va cadascun dels programes i, per tant, on anem els del Tot Costa, però quina proposta sentirem?
Mira, encara no hi ha decisió presa, però aquí tenim uns bons amics de Boitaüll que ens ofereixen casa seva.
Ei, hola, som la Celia Miquel d'aquí Taüll i, bueno, tenim un petit restaurant aquí a dalt que hem pensat que si veniu se'l podem deixar perquè pugueu fer el programa de la ràdio.
Hola, bona tarda, jo sóc el Miquel, sóc el pare de la Cel i, bueno, el primer motiu és perquè us voldríem agrair en persona el fet de que us puguem escoltar cada tarda des d'aquí, ja que sou l'única emissora que quan passem tardes al cotxe feu un programa d'esports i des d'aquí dalt se sente, ¿vale?
Ja hem pensat que si veniu podem passar una tarda diferent, ja que és que aquí les tardes són superllargues i superfredes i se fan una mica pesades.
I això, i que us animeu i que vingueu a veure la casa nostra, vale?
Casa nostra és casa vostra.
Vinga, salut, adéu.
Ja veig,
que maco.
La tarda fosca i llarga, ja amb la llar de foc.
A la llar de foc. Aquí heu buscat fer-nos una mica de paneta, no? Sí. Aquí les tardes són molt llargues, no? Però està molt bé, està molt bé. És casa de Boitaüll, és casa de Jordi Grau, també, no?
Sí, jo crec que és de Barruera, eh? Que
a prop, no?
Sí, no sé si és la mateixa vall d'avui, però vaja, sí, sí. Seria un dels que vindria, diguéssim.
És una de les opcions.
Seria el que vindria. En fi, una abraçada al Cel i al Miquel. A la Cel i al Miquel, ho he dit bé.
A la Cel i al Miquel. Per ser, Sònia, t'has descuidat una Champions pel camí.
Sí, són 7 Champions, no 6, eh? Sí, sí, que ho he dit malament amb la veu.
Que, exacte, però que el tuit està... Sí, sí, estava ok, bé, eh? És que també m'he fixat i el tuit està perfecte, l'únic que els col·laboradors, entre 6 i 7 potser, clar, us ha variat algun...
Jo com que estic eliminat ja des del minut.
No, no, però escolta'm, si ningú encerta encara pots encertar-la tu,
però ja heu enviat els dos.
Jo a la segona, però...
Gemma, és la teva oportunitat.
O la primera pista té una mica de trampeta.
És la teva oportunitat per emportar-te els 3 punts.
Sí, sí, tinc una sospita, però jo ja vull anir a la calma.
Ves sobre segur.
De seguida, la quarta tutupista. Fins ara, Sònia.
Fins ara.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa. La tutoria, pista número 4.
També s'ha dedicat a la política. Qui és?
S'ha dedicat a la política...
Ja està, guanyat... ja està.
Sí? S'ha dedicat a la política, ha guanyat 7 Champions, 2 etapes diferents al club de la seva vida i a terra l'any 2000 a la Lliga Espanyola. Jo no sé.
7 Champions o 6?
7, 7, ho ha d'explicar la Sònia. 7, 7.
7.
Sí, tots aquests jugadors del Madrid que en tenen moltes, el màxim en tenen 6.
No, sí, Gento i l'any passat els van igualar.
El 2000 no n'hi havia cap en actiu, clar.
És que...
No, Gento...
7 Champions haurà de ser o sumat o alguna cosa d'aquest estil.
És que a mi ara me'n ve un, però no m'encaixa la part política. És igual, d'aquí un moment resolem...
Sí, sí, va començar de polític. Com polític, sí, sí.
Abans que futbolista?
No, era futbolista.
És que no esteu parlant del mateix, Gemma.
Val, val.
Però Gemma va bé.
Val, val.
Vinga.
En fi, anem cap a Girona.
Adéu a l'amic que no m'haurà sentit.
De seguida, la prèvia de l'Espanyol Real Madrid de demà amb un protagonista d'excepció, però abans, Girona, Eduard Solà, bona tarda.
Hola, què tal? Molt bona tarda.
A veure, Artur Xavier va camí de Montilivi, ja és a Girona, com està el tema?
Ja és a Girona i a les pròximes hores, si res no es torça, passarà la revisió mèdica, firmarà el contracte de cessió amb el Girona fins a final de la temporada, cedit per la Juve, i estarà aquests 17 partits que vol, que ja ha explicat Mitchell, per aviam si els pot ajudar en el Girona a classificar-se per la Lliga de Campions. No, per la Lliga de Campions és molt difícil, per classificar-se per Europa de cara a la temporada que ve.
Jo reconec que he fet un comentari un pèl frívol a l'inici del programa sobre els usos nocturns d'Artur, de la seva etapa al Barça. És evident que era així, han passat uns quants anys i no sé quins són ara. Sí que sé que va fer una bona temporada l'any passat a la Fiore i que la Juve no jugava.
El 29 de maig va ser l'últim partit. I amb la Juve va haver-hi
un parell d'anys que sí que jugava.
No, dic ara.
No, ara que és l'any.
Apartat de l'equip, clar, el dubte més gran que m'ofereix a mi l'operació, Edu, és que vols un tio per 4 mesos que fa 6 mesos que no juga.
Sí.
Veig que és el que tenen les sessions del mercat d'hivern, que normalment són jugadors que no estan jugant als seus clubs.
Sí, però quan
s'hi té a l'aire.
No, per qualitat, si veiem l'Artur, que vam veure en algun moment de la seva etapa al Barça, realment el Girona ara mateix no té cap migcampista d'aquell nivell. Ara, clar, falta
veure. En principi arriba sense opció de compra i, per tant, sí, és de rendiment immediat en aquests 4 mesos que queden fins a acabar la temporada. Ja és a Girona, ha arribat a mitja tarda, precisament ha fet també un Instagram en català. Estic arribant, fins ara, ha dit, amb una foto a dintre l'avió. En principi no s'espera que pugui entrenar fins dilluns. Sí que ho podria anunciar demà, quan s'acabi de tancar aquests serrells. I, vaja, veurem com arriba. Ens diuen que potser arriba millor del que ens pensem.
Ah, molt bé, doncs que així sigui, escolta, ja que el fitxa el Girona, que sigui per ajudar. Solà, alguna cosa més?
Sí, que l'arribada d'Artur podria provocar la sortida de Solís, que podria anar cedit al Valladolid, Pau López ja és a Mèxic, i que Selvi, que jugador del filial, que ha jugat alguns minuts amb el primer equip, també és a Almeria, per acabar fitxant per l'equip andalús.
Cap de setmana lliure, pirata?
Bé, diumenge tinc la prèvia, Mitchell.
Sí.
És clar, he de tenir partits entre setmana.
Clar. Sí. Mare
meva. Això va bé que me'ls posin el dilluns i el divendres.
Molt bé, Edu, gràcies.
Adéu.
És gairebé un quart de nou del vespre. De seguida, el Sergi Andreu ens fa escoltar Manolo González i Carlo Ancelotti a la prèvia de l'Espanyol Madrid de demà a les 9 a l'RCD Stadium. Però ahir vam tenir l'oportunitat de conversar amb el que ara mateix és el millor jugador de blanc i blau de la temporada. És el seu porter, Joan García, i aquesta és la conversa que vam mantenir el Sergi Andreu, la Sònia Gelmà i un servidor amb el porter blanc i blau. A 24 hores de l'Espanyol-Madrid, el Sergi Andreu al costat d'un protagonista, més un dels protagonistes principals de l'Espanyol. Hola, Sergi, bona tarda.
Què tal, Jordi, Sònia, bona tarda. Sí, som al costat d'un dels homes importants d'aquest Espanyol, del porter Joan García. De seguida us el passo. Joan, què tal, com estàs?
Hola, què tal? Tot bé, tot bé.
Es nota que és setmana gran, eh? Sempre passa el mateix, ve el Madrid, ve el Barça, i aquí hi ha moviments de periodistes, de càmeres, no pareu. No sé si això a tu, que fa menys temps que estàs avesat a aquest tipus de dinàmica, t'agrada, et fa una mica de mandra. Com ho vius?
Sí, bueno, aquestes setmanes sí que són una mica més mogudes, però bueno, jo personalment ho porto bastant bé, inclús bueno, m'agrada al final parlar i això, així que jo no tinc cap problema.
Hola, Joan, bona tarda.
Hola, què tal? Tot bé?
Tot bé. Mirant ja aquest Espanyol-Madrid, però abans deixem retrocedir a la setmana anterior. Sumeu un punt a Sevilla, que és notícia perquè és el segon de la temporada fora de casa. Aquest punt, de què serveix abans d'enfrontar-se al Madrid?
És important puntuar fora de casa, més amb la dinàmica que veníem. Jo crec que, a part de que puntues, doncs és molt important per agafar confiança, perquè al final Sevilla és un gran rival i jo crec que ens ha servit per confiar en nosaltres i saber que som capaços de treure coses positives.
Perquè tu, després d'un partit com el de Sevilla, quin cosa et queda? Què és el que et pesa més? Perquè és un partit un punt estrany on tu salves dos o tres gols, però en el que et fan potser queda la sensació que podries haver fet més.
Sí, exacte. Jo sóc bastant exigent amb mi mateix. Segurament li dono més importància al gol que podria haver parat que no pas a les, doncs a les que vaig treure. Però bueno, al final després ho penses en fred, analitzes el partit doncs des del primer minut fins l'últim i a partir d'allà doncs, els errors els intentes corregir i que no tornin a passar.
Mirant en clau global, continueu en descens, no esteu lluny de la zona de permanència, però no acabeu de sumar de 3 en 3. Quin és l'estat d'ànim de l'equip a començar de la segona volta?
Sí, és veritat que ara potser estem puntuant una mica més, però també és veritat que els rivals doncs, també ho estan fent. Llavors tenim clar que serà així fins al final. Hem de ser forts de ment, saber que hem d'estar concentrats cada partit, que cada punt és important i que a final de temporada ho valorarem. I una mica això, sabem que serà complicat i que serà llarg, però amb molta confiança i ganes d'anar sumant de 3.
Joan, la següent pregunta me l'has d'entendre bé. Que siguis el millor, el porter amb més aturades de la Lliga i en la majoria de partits el millor de l'Espanyol, no és una bona notícia per l'equip.
Bueno, jo ja ho he dit, ojalà no hagués de parar ni una mai i ni m'arribessin, però bueno, al final és el que m'està tocant. Sí que és veritat que jo crec que últimament estem una mica millor en aquest aspecte, ens arriben menys vegades, però bueno, al final per això estem els porters, per intentar ajudar l'equip en el que ens toca i jo, bueno, ojalà no m'arribessin, però bueno, si m'arriben, doncs intentar fer el millor possible.
Manolo sempre diu que és importantíssim mantenir la porteria zero, tancar-se al darrere, ser forts defensivament. En això suposo que us deu menjar el cap, no? Joan, a tu, els defenses. Com ho viviu, com viviu aquesta obsessió de Manolo González?
Sí, ja et dic, hi ha hagut algun moment a la temporada que en aquest sentit hem estat pitjor, sobretot a fora de casa. Jo crec que ara doncs, estem tocant una miqueta amb la tecla i estem sabent tancar una miqueta més les arribades rivals. Sí que és veritat que no acabem de fer-ho al tot i no aconseguim la porteria zero que ens agradaria, però bueno, jo crec que mica a mica anem millorant i al final ho aconseguirem.
Deies abans, ja m'agrada tot això que està passant aquesta setmana perquè a mi m'agrada parlar. No sé si t'agradarà parlar del que et volia preguntar perquè de tu s'ha dit que tens nivell per jugar a qualsevol equip top. Això passarà?
No sé, al final és el meu primer any, com aquell qui diu, bueno, un any i mig que estic competint a nivell professional doncs, com a porter titular. Llavors, bueno, tot això m'ho prenc amb molta calma, pensant en mi en el dia a dia, en millorar, que tinc moltíssimes coses a millorar. I llavors, bueno, el que pugui passar més endavant, doncs si ha de passar, passarà, i si no, doncs no.
El cas és que tu tens contracte fins a 2028, perquè va renovar fa relativament poc, però cada 5 minuts es parla de la teva possible sortida. Per què creus que a l'Espanyol li costa tant retenir el talent que genera a casa?
Bueno, al final ja passa amb molts equips. Ja no parlo només de mi, sinó molts equips doncs, que tenen potser una molt bona cantera, que aconsegueixen arribar al primer equip, però bueno, després doncs, potser hi ha altres equips o altres lligues més potencial esportiu, més potencial econòmic, que et poden tentar una mica més, però bueno, al final jo vaig renovar, al final és l'equip que, i el club que m'ha donat la possibilitat de poder estar disfrutant i jo també soc molt agraït i per això vaig renovar.
A tu t'agradaria, Joan, fer carrera llarga a l'Espanyol? Com han fet altres grans porters. És un club de grans porters que me'n venien ara al cap, no? Tom Incono, després Gorka Ikameni, Toni Jiménez... Tu t'hi veus molts anys? T'agradaria molt fer carrera molts anys a l'Espanyol?
Sí, evidentment. Jo crec que qualsevol jugador del futbol base de la 21, doncs li encantaria fer carrera a l'Espanyol. Després, evidentment, al futbol passen moltes coses, hi ha moltes circumstàncies que algunes pots controlar, altres no, i mai se sap on pots acabar, però, evidentment, ja ho he dit, per això he renovat tants anys també, perquè estic molt content aquí i ho considero la meva casa.
Des de l'altra banda, és ben sabut que l'Espanyol s'ha trobat en moments obligat a fer vendes per sanejar l'economia. En cap moment a tu el club no t'ha dit, escolta, podria passar que arribi una oferta i t'haguem de vendre. Entenc que és el contrari, que el club vol que continuïs.
Sí, bueno, aquesta tampoc ho parlo jo amb el club, quin és el pla a seguir o el que tenen pensat. Llavors, bueno, jo de moment molt content aquí, molt feliç de poder defensar la porteria que he portat treballant tants anys. I llavors, bueno, evidentment els clubs tenen necessitats i ja ho he dit sempre, si s'ha de sortir o el club creu que és el millor pel club, doncs, bueno, disposats a fer-ho, però jo estic molt content aquí.
Ara fa un moment el Sergi et parlava de grans porters de la història de l'Espanyol. Tens algun referent sota els pals?
No, mai he tingut un referent clar que m'hagi fixat especialment. Sí que és veritat, doncs, bueno, que m'agrada mirar futbol i, evidentment, em fixo en els porters, sigui l'equip que sigui. Però, bueno, sempre ho he dit. Al final, quan vaig arribar aquí amb 15 anys, ja el porter que estava al primer equip era Diego López, i, bueno, des que vaig arribar, doncs, m'he fixat molt en ell. I jo et diria ell, però des de ben petit mai he tingut algun referent clar.
Perquè tu què és el que més valores en un porter? Quina és aquella qualitat que dius a mi? Sobretot m'encanten els porters que són, no sé, bons en l'un contra un, que tenen reflexes al joc de peus. Què és el que tu valores?
Bueno, sobretot m'agrada molt els porters que es mantenen actius durant tot el partit, que intenten ajudar el seu equip en diferents situacions. Evidentment, el més important per un porter és que és que pari, però jo també valoro molt quan eviten que els puguin rematar o eviten que hi hagi una ocasió clara. Això ho valoro molt i jo em considero que també treballo per ser així i m'agrada aquest estil de porter.
Dissabte el tindràs més o menys a 100 metres. Courtois és el millor porter del món ara mateix?
Sí, ara mateix no ho sé, però està allà, està en el top, segur. A mi m'agrada molt. La veritat que és un porter que també m'hi fixo molt i jo crec que és un dels millors del món, sens dubte.
I deixa'm anar a la porteria del Barça. No et preguntaré per una solució ben complexa, però sí que et preguntaré pel cas d'Iñaki Peña. Tu has passat per una situació relativament similar quan vas aparèixer al primer equip. Les primeres actuacions no van ser tan bones com tu volies. Hi va haver crítiques. L'Espanyol les va fer un tip de fitxar a porters que tampoc no acabaven de quallar. M'imagino que pel que és de casa, mentalment no ha de ser fàcil veure que van venint gent que se suposa que són millors que tu, però que a la pràctica no.
Bueno, sí, al final la posició de porter en aquest sentit és una mica diferent a la resta de posicions, però bueno, al final són decisions que prenen entrenadors. S'ha de seguir treballant perquè, bueno, mai se sap, inclús en la mateixa temporada o si hi ha canvi d'entrenador o la temporada següent, pot canviar totalment. Llavors, és complicat, a tothom li agrada jugar, però, bueno, al final, ser porter jove, tot i que últimament hi ha molts porters joves, és complicat fer aquest primer pas d'entrenar la dinàmica, però, bueno, al final amb treball i una mica de sort, tot arriba.
És cert que la professió de porter, a diferència de les de jugadors de camp, és un punt més desagraïda, no? Perquè normalment, si no et toca jugar, potser no jugues en tota la temporada o jugues 10 partits en tota la temporada. I en aquest sentit, tu hi vas anar per vocació o perquè t'hi vas trobar?
Jo vaig començar de jugador de ben petit al meu poble i sempre ho he dit, tinc un germà gran que era porter i imagina't anar-lo a veure cada cap de setmana allà on li tocava jugar. Doncs jo crec que va haver un dia que vaig dir que volia ser com ell, em vaig posar a porter i, bueno, jo crec que no vaig escollir malament perquè de jugador no sé pas on hagués arribat, però sí, va ser una mica això. Tinc un germà gran que era porter i jo crec que em va tirar una miqueta.
El poble del Joanès Sallent, que no ho hem dit, i el germà gran ha fet carrera o no?
No, bueno, va arribar això, primera catalana, així, llavors ja van a treballar i ho va mig deixar. Ell orgullós de que ho digui, això, de que vaig començar per ell.
Joan, hem parlat molt de porters com correspon. Jo vull acabar preguntant-te per l'entrenador, per Manolo González, que diria que de manera més o menys natural està qüestionat per la situació de l'equip, però que a mi em fa la sensació que us té a la butxaca. No, no sé si és aquesta sensació la correcta.
Sí, jo crec que el pensament que hi ha dintre el vestidor és molt positiu amb Manolo. Al final jo crec que també som un grup molt sa, sabem el sentiment que té ell també per al club i això, vulguis o no, es transmet als jugadors. Llavors nosaltres molt contents amb ell, a tope amb ell i intentar competir al camp, doncs intentant fer el que ell ens vol inculcar.
Deixa'm que torni a dissabte, perquè, com ara deia el Costa, hem parlat molt de la porteria, però tu dissabte, més enllà de fixar-te en Courtois, òbviament, de qui has d'estar pendent és de, sobretot, els davanters del Madrid, Mbappé, Vinícius, Rodrigo. No sé quin dels tres et fa més respecte i si aquests dies mires bastant com es comporten de cara a porteria.
No, els tres. Bueno, i no només els tres fan respecte, però no, bueno, al final són jugadors molt bons. Evidentment que si tenen el dia, doncs és molt difícil de parar, però bueno, jo crec que nosaltres hem de competir-los de tu a tu. Ja ho vam fer, jo crec, que el seu camp a l'anada tot i que el resultat va acabar sent una mica voltat. Vam aguantar molt bé fins al minut 70, pràcticament. Llavors, jo crec que això ens ha donat una miqueta de confiança i sabem que si competim i fem el que toca, els podem competir, i tant.
Sergi, alguna pregunta per tancar?
Ara parlava ell mateix del partit de la primera volta al Bernabéu, on recordo que vas donar una assistència de gol gairebé. No és gaire habitual en els porters, però recordo aquella passada llarga, Jofre corre a l'espai, va guanyar línia de fons, i és veritat que el gol se va acabar fent Courtois en pròpia porta, però vas marxar d'aquell dia, m'imagino la sensació d'haver fet una assistència de gol, no? I no sé si somies amb una gran actuació dissabte i qui sap si fer-ne o donar un altre gol com aquell.
Sí, l'assistència no me la van comptar. És una broma que hem tingut aquí algun dia, perquè al final va comptar gol en pròpia de Courtois. Però sí, vam tenir la sort de poder fer gol ràpid. Faci assistència o no, si guanyem ja en val. Però sí, intentar fer-ho el millor possible i ja està.
Joan, acabo amb una pregunta que és gairebé sociològica. Abans has dit, m'agrada mirar futbol, miro partits tot sovint. Això és gaire habitual ara, perquè tinc la sensació que els futbolistes, especialment els joves, cada cop mireu menys partit.
Bueno, hi ha de tot.
Tu ets malalt,
eh? Veus una miqueta des de dins, hi ha de tot. Hi ha el que es traga tots els partits, i n'hi ha el que no mira ni un. Jo sóc una miqueta un terme mig, m'agrada mirar futbol, però et diré que hi ha tot. Sí que és veritat que potser no es mira tant futbol com abans, jo crec que hi ha una mica de tot.
Doncs el Joan García, el porter de l'Espanyol, en qui es fonamenten gran part de les opcions de permanència de l'equip blanquiblau a primera divisió. Joan, moltíssimes gràcies, sort demà i sort en el que resta de temporada.
Moltes gràcies.
Sergi, gràcies.
Apa, adéu-siau. Dime si estoy guapa
y si lo hago bien. El Sergi ja ha tornat de la ciutat esportiva Dani Jarque. Hola, Sergi, bona tarda.
Què tal, com esteu?
I ha estat seguint les compareixences avui a la prèvia d'aquest Espanyol-Madrid de demà, que evidentment podreu seguir en directe aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio, de Manolo González i de Carlo Ancelotti, que ara no va dir de Florentino Pérez.
Sí, no.
No l'ha parlat Ancelotti.
També, i Manolo González. Sí, hi ha dos talls, ara sentirem de Manolo, que avui són d'aquells que faran la... anava a dir la volta al
les
món.
Les delícies de la nostra vida.
De grans i petits. Bé, la qüestió és que ha explicat el tècnic blanquiblau que si hi ha un moment de la temporada en què l'Espanyol pot plantar cara al Madrid és ara, que hi arriba molt bé, que ell veu molt bé els jugadors, que té el convenciment que l'equip es troba en una bona fase de la temporada i, a més, amb opcions de rascar alguna cosa demà. Li han demanat de seguida, pel mantra aquest que hi ha, que l'Espanyol amb el Madrid no hi té mai res a fer, perquè l'actitud, quan juguen contra els jugadors blancs, sempre és bé. Ja ho sabeu, no? Compte amb el que has respost.
Bueno, la creença és de gent del Barça, suposo, no? També les creences que tinguin des de l'altra banda de la Diagonal em donen bastant igual, la veritat, que vols que et digui. Nosaltres sortirem a competir, a guanyar, i al vestidor i cos tècnic estem molt convençuts de que amb el recolzament de la nostra afició, que no pensa això que has dit tu, demà som capaços de guanyar el Madrid o guanyar qualsevol equip de la Lliga.
Estic emocionat, això de l'altra banda de la Diagonal, és molt escull total, això.
Saps que a mi t'ho he pensat? He pensat, ostres, l'altra banda...
Però ell des de quin costat parla?
Ell parla des de Sarrià.
Ah, sí?
Des de Sarrià, Sergi.
Aquí
dalt.
Hi ha pisos aquí.
Punyeter, el tio.
Sí, una miqueta sí.
Escolta'm, ara ve el tall bo. Li han demanat, escolta, Ancelotti, que està molt qüestionat...
Qui et cau pitjor a ti, el Madrid o l'Espanyol?
L'Espanyol, segur.
Tots dos.
Algú et caurà pitjor.
Uau, ja ho sabeu, tots dos.
Bé, escolteu...
No cal que ens busquem més amics.
No,
procedeix, Sergi.
Li han demanat sobre les crítiques a Ancelotti i sobre què li sembla que sigui un entrenador ara mateix mig qüestionat, ell com a entrenador...
Ha llegado a un punto del fútbol que ya, bueno, como discutimos todo... ¿Sabes qué ocurre? Que yo voy al cirujano y no le digo cómo tiene que operar a nadie, porque no tengo ni puta idea. Hay gente que lo más parecido que ha visto un balón es una caja de zapatos, pero critica a Ancelotti. Como en fútbol todo es criticable, de fútbol todo el mundo sabe, y el respeto, aunque hayas ganado 1000 Champions, parece que no existe, pues ocurren estas cosas. Para mí es un señor en la manera de comportarse, un ejemplo para todos los entrenadores en su comportamiento hacia el rival. Ojalá yo gane algún día la ínfima parte de lo que ha ganado él. Como rajar es gratis y decir barbaridades también, pues bueno, es una más de estas.
Com a entrenador diu el que ha de dir, i l'entenc. Hi ha un punt que trobo que té raó, que d'Ancelotti en general es diuen coses que amb altres entrenadors no ens hi atreviríem. O sigui, no, tinc la sensació que se'l qüestiona per poc i que, per exemple, ara penso en entrenadors de primer nivell, a Guardiola, Luis Enrique, Simeone...
A Madrid, a Zidane, també es van dir barbaritats. Mm.
Jo crec que el nivell d'Ancelotti no,
Bé, sí, depèn del que consideres. És que avui dia es diu... Depèn de qui et refereixis,
no
també.
No és tant...
Es diu tot de tothom i, sí. I jo, és veritat no és que hi ha molt poc respecte en general pels professionals. No,
tampoc podem generalitzar.
No. Clar que si tu agafes sí, tot el que es diu de tothom, evidentment que hi ha comentaris feridors a qualsevol dels professionals. Però, és que a qualsevol persona.
Poc gremialista, però hi ha...
Que sí, evidentment. Però que no és tant pel que es diu, sinó perquè en general tinc la sensació que Ancelotti perd un partit i el dia següent tothom està parlant que se'l carreguen i a sobre li pregunten i ell
això,
se suposa que ho va acceptar amb un
somriure. Però això ve en el club, és el Madrid. Mm-hmm. O sigui, és que no hi ha un altre.
Si Florentino tingués una fe cega en Ancelotti,
això també
no apareixerien les crítiques que apareixen quan perd, perquè tothom donaria per fet que ningú posaria en dubte el seu càrrec. Si es posa en dubte el seu càrrec, és perquè no està especialment protegit.
Però Florentino Pérez només té fe cega en si mateix. O sigui, Florentino el que vol és guanyar. Si no es guanya... Ja. Pues ja està.
Això també és veritat, no sé, a mi a vegades em sap greu perquè Ancelotti és un tio que en general em cau bé. Què diu, precisament?
Pot caure bé i pensar que no és un gran entrenador.
Home, jo crec que un tio que ha guanyat 4 Champions, un gran entrenador, és que no sigui el millor entrenador que jo he vist, d'acord, i que hi ha vegades que a mi em grinyolen coses que fa, també.
Però fixa't que la crítica... La crítica d'Ancelotti sempre és resultadista.
Però per mi ser resultadista és dir... Ah, és que ha guanyat el Madrid, això vol dir que Ancelotti és millor que
Guardiola.
Que això no. Uh-huh. Però que un tio que té 4 Champions... És que no hi ha ningú que tingui 4 Champions. A mi això no em sembla ser resultadista.
I a més que ha demostrat... saber, potser ara amb Mbappé, Vinícius, per exemple, amb aquesta cohabitació li està costant una mica més, però ha demostrat saber trobar la posició de determinats jugadors.
Amb Cristiano, Gareth Bale i Benzema...
Bé, i en canvi, però amb Bellingham l'any passat perd a Benzema i sap trobar perfectament el sistema perquè el Madrid rendeixi.
Va,
Bé, a veure, deixa'm dir abans que té el dubte fins última hora de Brian Olivan, Manolo González, que el Madrid té les baixes de ja conegudes de Carvajal, Militao i Camavinga, i que per Ancelotti aquests partits que comencen a partir justament de demà diu que comencen a ser ja vitals en un tram de temporada més o menys decisiu, així ho ha explicat.
Partido, como siempre, complicado, difícil... Es un momento importante de la liga para todos los equipos. Empieza a llegar el tramo final. Estamos bastante lejos del tramo final, pero los puntos en juego empiezan a ser más importantes que de los primeros partidos de esta competición. Tenemos ventaja en este momento y queremos seguir con esta ventaja.
Recordem que és el líder del Madrid amb 49 punts, que passi el que passi demà sortirà líder de l'RCD Stadium i que l'Espanyol és avantpenúltim amb 20 punts a un de la permanència i que fa 3 jornades que no perd l'equip blanquiblau. I veurem demà que, per cert, hi haurà una gran entrada, la millor de la temporada, segur. S'han venut més de 8.000 entrades per anar demà a Cornellà. Jo crec que superarem les 30.000, els 30.000 aficionats per primera vegada en força temps.
Ha de ser volant. Algú posa un 1 o una X?
Jo.
No, un 2. No, però...
Jo poso una X.
Sí, un 2.
Molt bé.
Ancelotti ha jugat molts cops contra l'Espanyol, no hi ha empatat mai. Demà serà el primer dia.
Sí, m'agrada. Gràcies, Sergi.
Optimista.
Una pausa i creuem l'Atlàntic. Ara venim.
Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
A les nostres rebaixes no tenim talles, ni cues, ni aglomeracions. La nostra oferta és simple. Entendre-hi més, pagar molt menys. Suma't a les rebaixes del periòdico. Un any de subscripció per 67... 24 euros! Només per rebaixes. Només a El Periòdico.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
El proper 3 de febrer al Palau de Congressos de Catalunya celebrarem la 77a edició de la Gran Gala de Mundo Deportivo. Una gala màgica en què premiarem els millors esportistes i moments de l'any. Un gran dia en què els esportistes es vesteixen de gala amb Mundo Deportivo. Amb el patrocini Platinum de CaixaBank i els patrocinis Or de Movistar i Repsol.
Ramon Pellicer, Les Mamarazzis, Albert Pla...
i les mestresses de l'Hispània a Col·lapse, dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Al febrer, vine a BCN Clàssics.
Celebrem el 50è aniversari dels 12 violoncel·listes de la Filarmònica de Berlín amb obres de The Beatles, Astor Piazzolla, John Williams i molts més.
I ens emocionarem amb Midori i l'orquestra de la Suisse Romande i la gran consagració de la primavera d'Stravinsky.
Més informació a bcnclassics.cat.
El dijous 13 de febrer, Parim amb tu, a Catalunya Ràdio.
Tornarem a fer els nostres programes on ens proposeu els oients.
Hola, em dic Esther i sóc fornera. I m'encantaria
que... I ja estem valorant totes les propostes que ens heu fet arribar.
I ens agradaria molt que vinguéssiu a la nostra xurreria.
Acabem de comprar una casa amb un pati molt xulo.
Fins i tot podem canviar de país.
Estic interessada en que vingueu a Milà.
Jo us convido a que vingueu a Viena.
Vivim a Copenhague des de fa 4 anys.
Molt aviat sabrem els llocs on anirem aquest any.
Venia a fer el programa a Cementiris de Barcelona.
Arribarem fins on ens digueu.
El dijous 13 de febrer...
Venim amb tu.
Sisplau, que us estem esperant i us estimem molt.
Amb el patrocini de Caprabo. Preus bons sempre.
El meu pare es diu Mike. Treballa en una plataforma que treu petroli del fons del mar. El petroli és un monstre, com els dinosaures dolents que van acabar sent petroli. Es van anar apinyant, estaven atrapats. El papa i els seus amics van fer un forat a terra.
Merda, aquella flux!
I els dinosaures dolents van córrer fins al forat i... va!
Deepwater Horizon, una pel·lícula basada en fets reals. A TV3 i a la plataforma 3Cat aquesta nit és la gran pel·lícula.
Catalunya Ràdio. Som 3Cat.
Som 3Cat.
Carrer 11.
Abans de saludar el Garriga al carrer 11 de Washington, D.C., Sònia, la que ja s'ha acomiadat, és Kira Walsh.
Sí, ha fet un missatge a través d'Instagram, bàsicament agraint als companys, a l'staff, el seu pas pel Barça, on recorda que ha guanyat dues Champions i que per sempre serà, vaja, estarà entre els highlights de la seva carrera. Òbviament, aquest temps és que li ha sortit bastant rendible, 2 anys i mig, dues Champions, sí. Dues lligues, i ho ha guanyat absolutament tot, i rep ja fins i tot la resposta de les companyes dient que la trobaran molt a faltar, que ara mateix veig de Jana Fernández o de Vicky López.
Doncs perfecte, que li vagin bé amb aquestes dues Champions i que no en guanyi cap més, ara que ja no juga al Barça, i no és oficial encara, però ja ha marxat, ja s'ha acomiadat, per tant...
Suposo que el pròxim missatge serà ara ja amb la samarreta del Chelsea, però de moment no hi és.
Carrega, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Normalment expliquem coses guais de Inter Miami, perquè...
Quan n'hi ha.
Sí, bé, en general són guais, però la que ens expliques avui és una mica... Bé, a qui ens sona la música, diguéssim?
Bé, sí, i ens sonen els protagonistes, també, perquè són Messi per una banda i Raúl Sanllehy per l'altra. Recordareu, Sanllehy va ser durant molts anys un membre de l'estaf futbolístic del Barça, no?, dels despatxos. Va arribar a ser... No recordo el cap que tenia, el nom que tenia
era
el Barça, era cap de futbol.
Director de futbol, sí, sí. I probablement pel gran públic era una d'aquelles feines que tenia poc ressò, però el recordaran perquè va ser qui va intentar explicar, no va dir explicar, intentar explicar el fitxatge de Neymar.
Xupant
d'un bol. Aquest mateix. Jo crec que és el moment en què probablement de tota la seva etapa al Barça va haver de parlar davant els mitjans de comunicació. Sí, sí. Sí.
Bé, doncs Raúl Sanllehy va marxar del Barça fa molts anys, se'n va anar a l'Arsenal, després va passar pel Saragossa, que jo això no ho tenia gaire present, va estar 2 anys al Saragossa, que és també propietat de Jorge Mas, el propietari d'Inter Miami, i el juliol va arribar a Miami aquest juliol passat, per fer de president d'operacions de futbol. És a dir, una mica doncs, el que ja havia fet el Barça, potser amb més atribucions, fer-ho a Miami. Bé, això fins fa una setmana. Ha durat només mig any el càrrec, perquè el club ha anunciat que el recol·loca i que a partir d'ara ja no trepitjarà les instal·lacions on entrena Inter Miami, es quedarà a les oficines del club i allà coordinarà, més enllà del mercat de fitxatges, que encara queda aquesta finestra de gener algunes hores per acabar-la de perfilar, o com a mínim quan ho van anunciar, el Mundial de Clubs, que és una altra cosa important que té Inter Miami aquest any i que, deien, hi ha moltes activitats al voltant que Sanllehy coordinarà. Què ha passat aquí al mig? Doncs bé, ens expliquen que fa uns dies Raúl Sanllehy va sortint d'un partit amistós, ara estan de pretemporada aquí a l'MLS, sortint d'un partit amistós va voler pujar l'autobús
de jugadors i tècnics, i allà li van barrar el pas i li van dir: aquest no és el teu lloc. Va haver un petit intercanvi de paraules entre Sanllehí i Messi. Ui. I finalment Raül Sanllehí no va pujar en aquest... No va pujar en aquest autobús i al
no
lloc
va,
de Sanllehí...
I no pujaran cap més autobús.
I Sanllehí... no, anirà amb Uber. I a partir d'ara, al lloc de Sanllehí el podria fer... el podria ocupar un vell conegut de Messi, Guillermo Hoyos, que va ser entrenador de Messi al planter del Barça.
El primer.
I que té molt bona relació amb Messi des de sempre, tot i que la relació els ve d'entrenar res, un any a Barcelona, sí, però després, sí, evidentment, han mantingut el contacte. I Hoyos ja formava part de l'equip de metodologia de Miami justament des que va arribar Messi, és a dir, que van arribar pràcticament en paral·lel, i ara Hoyos, argentí, podria també ocupar el rol de director d'operacions futbolístiques.
Bé, doncs, per si algú pensava que Messi s'havia relaxat ja en el tram final de la seva carrera,
pues no.
La resposta és un no com un piano, i la víctima en aquest cas ha estat el bo d'en Raül Sanllehí.
Les sigles del club és IMCF, Inter Miami Club de Futbol. Molts aficionats d'Inter deien és Inter Messi Club de Futbol,
això,
veient això.
Això és intolerable, això no. De l'Inter Miami no ens ho deixarem, dir, això.
No ho direm, doncs.
Aprofitant la visita del Garriga, aquest cap de setmana al Tot Gira podreu escoltar una entrevista que li ha fet a Jordi Fernández, l'entrenador dels Brooklyn Nets, i a més l'únic català que tenim aquesta temporada a l'NBA, que parla del Bo d'en Donald.
Sí, vam visitar-lo. De fet, ens va obrir les portes del seu despatx a Brooklyn, del camp de, o del centre d'entrenament, i de fet ara escoltarem un petit fragment. Sentireu de fons pilotes i soroll de bàsquet, perquè érem just a la pista d'entrenament dels Brooklyn Nets, a una vuitena planta, amb unes vistes de Manhattan espectaculars. Tenen una vidriera gegant i entrenen veient de fons, doncs, l'Empire State i el World Trade Center i tot el que hi ha a l'altra banda del riu. Està content, està feliç, tot i que la temporada està sent complicada, li estan traspassant tots els millors jugadors i està tenint moltes lesions, però li van preguntar també, per, com deies, Donald Trump, el president dels Estats Units, perquè Jordi Fernández compatibilitza, com a mínim fins l'estiu, el càrrec amb els Nets amb el de seleccionador del Canadà. I no sé si heu estat gaire atents, però una de les coses que ha propugnat Donald Trump els últims dies des que és president és que volen accionar Canadà. Vol que Canadà sigui un estat més dels Estats Units. De fet, avui, ara, al Catalunya Nit, explicarem que demà entren en vigor ja, diu el govern americà, veurem si passa, els aranzels del 25% amb el Canadà. És una mesura de pressió que Trump diu que es resoldria si Canadà s'apunta als Estats Units i es converteix en el 51è estat. I li he preguntat: Jordi, tu que ets seleccionador canadenc, què et semblen aquestes declaracions del president? Doncs això ens deia.
Molts d'aquests comentaris o es prenen fora de context o realment poden ser mal fets, no? Això passa moltes vegades, sobretot d'ell han vingut molts comentaris que o no tenen cap sentit o no tenen cap fonament, inclús poden ser fins a ridículs, no? Però la veritat és que els canadencs no són d'Estats Units, són un país totalment independent, amb la seva identitat, molt orgullosos del que són, i realment mai podries dir això, no? Llavors, crec que el respecte cap a una nació és molt important, i en aquest cas, doncs, Canadà seguirà sent Canadà, Estats Units seguirà sent Estats Units, però aquests comentaris crec que no els hem de donar atenció, i que el problema és que una persona tan important com el president d'aquest país pugui dir una cosa així, no?
Doncs Jordi Fernández pentinant el bo d'en Donald. Garriga...
I mira que és prudent, el Jordi, i va costar treure-li una resposta punyent, però aquí es va deixar anar una mica. Ho escoltarem el Tot Gira dissabte, diumenge.
Molt bé. Garri, parlem la setmana vinent des de la Super Bowl. Una
abraçada.
Això.
Vinga, adéu.
La tutoria. Pista número 5.
Present a la final de la Supercopa Femenina, tot i que l'esperaven. Qui és?
Faci els honors, Gemma Herrero, que crec que és la guanyadora.
Florentino Pérez.
Molt bé.
Molt bé, Gemma, molt bé. Has fet bé, has aguantat. El personatge d'avui és Florentino Pérez.
M'havies despistat en la de 6.
Ja, m'he...
Perquè Florentino té 7.
Sí, 7. Felicitats a la Gemma i també felicitats al Revoltov, que ha guanyat el concurs de dels oients i, per tant, s'emporta aquestes sabatilles al calçat duo.
Doncs queden felicitats en Revoltov i...
Ah, i perdona, que no em deixi a Correas, que també ha encertat.
Home,
el seu puntet.
L'inevitable Correas. Correas, Herrero, Revoltov, felicitats. Soler, Herrero, Domènec, moltes gràcies. Una pausa i bàsquet.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
El proper 3 de febrer al Palau de Congressos de Catalunya celebrarem la 77a edició de la Gran Gala de Mundo Deportivo. Una gala màgica en què premiarem els millors esportistes i moments de l'any. Un gran dia en què els esportistes es vesteixen de gala amb Mundo Deportivo. Amb el patrocini Platinum de CaixaBank i els patrocinis Or de Movistar i Repsol.
Aconsegueix amb La Vanguardia la guia de vinos 2025 amb els 100 vins imprescindibles que no et pots perdre aquest any, seleccionats pels nostres experts col·laboradors. Emporta't la guia de vins, guardonada com el millor llibre europeu de vins per només 9,95 €. Aquest cap de setmana amb La Vanguardia.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
A Assistència Sanitària som més de 5.000 metges a Barcelona compromesos amb la teva salut.
Som persones tenint cura de persones.
Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària.
La dels metges.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
Tries en rol.
Temps pel bàsquet. Ernest Macià, bona tarda.
Com ho tenim, això? Com estem?
Bé, millor que el Barça. Laura Antoja, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Xavi Ballesteros, bona tarda.
Bona tarda.
L'Ernest m'hi obliga, jo m'hi resistia. Hi hauria moltes altres coses de què podríem parlar abans, però hem de parlar d'una nova derrota del Barça de bàsquet. També és una nova derrota en el tram final de partit, la que va patir el Barça ahir a la pista del Baskonia. Ernest, l'explicàveu a l'Eurolliga al Tot Gira. I sí, és veritat que el partit se li escapa al final al Barça, però torna a ser partit de sensació d'equip sense rumb, sense líder, sense convicció. No sé si ho comparteixes.
Sí, totalment, i durant la temporada hi ha partits i partits, però un patró bastant general és que l'equip comença bastant bé, però es va desdibuixant a mesura que avança el partit. Sobretot els dos últims quarts l'equip baixa.
Sí, sí, i va arribar a guanyar de 12 al segon quart.
Sí, sí, sí. Imagina. No, i és veritat que al principi del partit, quan el percentatge de triples és bo, això et manté una mica, no diré artificialment, però et manté per sobre, i a la que l'equip rival comença a defensar i el percentatge baixa per això, o perquè ha de baixar, no pot estar sempre al 70%, aleshores és quan arriben els problemes, i aquí entra ja la decisió dels que haurien de ser líders, no? I justament el que falta és qualitat en la decisió, a la presa de decisions, sigui per la falta d'un bon base director, sigui perquè els cracks, doncs el Panther, el Jabari Parker, són molt bons jugadors a títol individual, potser manca una miqueta aquest patró col·lectiu, no? I ahir es va perdre, bé, un partit en què el Barça havia d'haver guanyat, perquè ha jugat dos partits a pista que havia d'haver almenys rescat una victòria, Asbel i Baskonia, però falten 10 partits, 6 són a casa i 4 fora, i 6 són contra rivals que, en teoria, la majoria són a casa més, hauries de guanyar. Per tant, amb aquests números, play-in jo ho veig factible, i play-off no ho veig impossible. És per ser pràctics i mirar endavant, perquè de moment, com dieu, la situació no acaba de.
Clar, el calendari al complet no el domino, però les pròximes cites són Maccabi a casa, Olympiacos a casa, feina, i Madrid a fora. És a dir, que el calendari immediat, més enllà de la visita del Maccabi al Palau, no és tampoc per tirar coets, però no vaig tan lluny. Vull saber les impressions de la Laura i del Xavi, perquè bé, la sensació és que l'equip havia aixecat el vol, però que no.
Bueno, al final no acaba de ser com consistent, saps? Aquells equips que al final dius no, pots tenir un millor o un pitjor partit, però te n'aniràs de 5 o de 10 en l'últim quart, i ja no patirem, no? O una sensació de portar el ritme de partit, saps a què jugues, tens un control de qui seran els jugadors que al final determinaran totes aquestes coses, com bé dieu, es desdibuixen i acaba com amb situacions molt individuals i que amb fatiga, jo segueixo repetint, un problema de fatiga i un problema de minutatges i de rotacions. Jo crec que el Barça està patint molt amb això.
Sí, sí.
I al final són aquests petits detalls del tercer i quart quart que l'altre equip endureix el partit, sobretot a dins de la zona, i el Barça es queda curt. Es queda curt i va al talent. I el talent individual a vegades va i a vegades no.
Mm. Sobretot el que va... Ara sí, ara no és el de Panther. Tinc la sensació que el de Jabari Parker va bastant menys que el de la temporada passada, però això pot ser una apreciació personal.
Jo estic bastant d'acord amb tu, Jordi, que Parker, que per mi és el millor jugador del Barça... Ahir vaig veure un parell de detalls de passivitat. De passivitat. Sí. Una cosa és no defensar.
Bé, començant per la cistella definitiva, que sí. Surt el dia següent a fer-li l'ajuda, crec.
Correcte.
Que era Brines.
Vull dir, primera, que sorprèn, i és un error, doncs que cada 3 segons i venint d'un temps mort, Núñez estigui a pista quan saps que no és un bon defensor, i més el Baskonia té aquells jugadors físics. Això és molt avantatgista, dir-ho després del partit i després del que va passar, però també ho diria, també ho vaig pensar sortint del test mort. Però a banda d'això, és que si el Barça no defensa a Eurolliga, és impossible. És impossible el poder mantenir aquesta solidesa contra els millors, no? Que el Baskonia no és dels millors, el Baskonia està fora de la zona de play-in.
És que això anava a dir, és que perdre a Baskonia pot ser normal en una temporada normal, però és
correcte.
Que el Baskonia aquesta temporada no està fent una temporada normal.
Sí, estic molt d'acord. I després l'altra cosa que em preocupa és veure que el Barça juga en quant a talent, però juga amb accions individuals. O sigui, veus molt poc treball col·lectiu de dir, bueno, hi ha hagut un treball de moure les pilotes, de que la pilota va dins, va fora, toca tothom amb la pilota. No, hi ha accions... Sí, la cistella de Panther al final, doncs perquè és un jugador que assumeix lideratge, però en general, doncs, Meto fa el seu partit amb accions increïbles, Panther també, Parker també, però col·lectivament crec que, ostres, l'equip li falta. Eh?
Mm. A tot això s'ajunta amb les declaracions abans de viatjar a Vitoria de Joan Peñarroya, que les comentàvem l'altre dia amb tu, Ernest, que la impressió que destilen és que ell reclama a crits aquest reforç, ho dic en singular, que segurament donaria la raó a la Laura en la línia que necessita rotació, i més ara que no ha pogut disposar en els últims partits de Vesely i de Justin Anderson. Però la sensació, quan ell ho explicita tan clarament i tan amargament en públic, és que el missatge que deu tenir ell és que no vindrà ningú.
Ell està desesperat. Jo l'altre dia estàvem davant d'ell quan ho deia. Evidentment, pot escenificar el que vulgui, però la situació, jo, pel que vaig veure, és bastant dramàtica, i després no em va semblar que fos una cosa d'ell cap al Mario i al Juan Carlos, sinó més cap a la directiva. Uh-huh. I bé, hi ha un remanent de diners per fitxar algú. El dubte és si suposo que volen fitxar un base, no? Un director, algú que millori aquesta faceta, no? Però en tot cas, ara sense el Vesely, o amb el Vesely al 60%, el dubte és legítim, no? Què fitxar.
I si no fitxes, el dubte també és raonable de si en aquest cas té raó l'entrenador que, com diria Messi, no li alcança.
Home, és que si no fitxes, la doble competició no la suportes. Crec, eh? Jo, per mi, pel meu gust. Després hi ha un tema, a més, que quan no tens aquest ventall de jugadors, els entrenaments o el treball col·lectiu tampoc el pots fer. Llavors, vas com sobrevivint i això, i acabes veient un Barça jugant el 2x2 o l'1 contra 1, no?
I jo només volia fer una cosa. Jo crec que aquesta temporada Unicaja i València s'han sumat a la festa a l'ACB i a la Copa, però jo crec que moltes vegades el missatge va sempre en relació de l'etern rival, no? I l'etern rival no només és que reforça, és que fitxa jugadors pensant no només en aquest curs, sinó en la temporada vinent, jugadors que són d'explosió immediata, i el Madrid ha fitxat dos jugadors que venen de la NBA. Llavors, clar, si resulta que tu estàs ja justet, que a més et falta aquesta peça que no ha arribat. Clar, el Joan Peñarroya, tot el tema de l'Eurtel i tot això, s'ho mira com a espectador, però és un afectat directe, no? Que diu, vale, tot això està molt bé, el que ha passat, però on està el base? Vull dir, vale, l'hem pifet amb això, però on està el base, no? Jo crec que aquí ell el que s'està també és protegint, i crec que ho està fent explícit i públic perquè tothom també en sigui conscient d'aquesta situació, no?
Ara que parles dels reforços del Madrid, l'un és Dennis Smith Jr., un base que pintava molt bé per l'NBA, però que no, i a veure què és capaç de fer a Europa. I l'altre, Laura, és Bruno Fernando, un pivot angolès que coneixes bé.
Sí, el Bruno és un jugador amb una potència física important, són 2,8 metres, és un jugador que pot dominar la pintura amb força i té molt de talent a nivell de tir exterior, per tant, una peça que inclús podria jugar o bé substituint Tavares o bé inclús provar-lo com a complement de Tavares, i aquí sí que guanyen molta potència i molta força, no? Sembla ser que ha fitxat per 2 anys i, per tant, aquí el Madrid està fent una aposta doncs, a un altre jugador africà que vingui cap a Europa i si realment qualla amb el joc europeu, doncs tens una altra peça de força física molt bona.
I de passada es garanteixen l'alternativa a Tavares, que van perdre quan va marxar a Poirier al final de la temporada passada, tot i que entenc que amb unes altres característiques, perquè si sap fer llançaments exteriors és evident que no s'assembla a Poirier. Ara que parlem del Madrid, el Madrid rep la penya en partit de Lliga diumenge a 8:15. Valles, UX2?
Aniria a X, però em quedaré amb l'1, eh? Jo crec que el Madrid és cert que està jugant el seu partit a Mònaco.
Em fa gràcia perquè fet un partit de bàsquet em vols posar una X.
Sí, abans es podia, eh? Abans es podia.
Ja, però, bueno, ja ho sé, ja.
Era per intentar ser positiu. El Madrid està jugant ara mateix a Mònaco i, evidentment, doncs, tindrà menys temps de descans, però, clar, estem parlant d'una plantilla de 15 jugadors, no? També és cert que la penya hi ha hagut 5 jugadors que no han jugat aquesta setmana entre competició europea. El Joventut, que s'ha trobat en una situació surrealista, no?, que passa en el món del bàsquet, que està ocupat al Palau Olímpic perquè hi ha el combate Dogfire Will Tournament 3 de Jordi Wild, i això ha fet que aquest matí s'hagin hagut d'entrenar a tallar, com si fóssim nosaltres un grup d'amics. Ostres, on busquem pistons a tallar? I en lloc de viatjar el mateix dia o viatjar a Madrid demà a la tarda, ho fan demà al matí per entrenar-se a Madrid, perquè estan ocupades les pistes d'entrenament i la central, no? Per tant, veurem com reacciona el Joventut en un partit, doncs, amb molt a guanyar i poc a perdre, perquè al principi el Madrid és el favorit.
A Buduig no està a l'Eurocup, com a mínim no es pot dir que es cansessin.
No. Ja pot haver-hi el viatge i fent escala, però la veritat és que van allà per veure l'espectacle.
Però mal, eh?
Que és veure un partit d'aquest.
La penya ja estava eliminada i encara li queden 2 partits més d'aquesta fase, però és normal que la penya, vaja, no, hi posi cap mena d'esforç perquè és matemàticament fora de...
Sí, dimecres s'acaba ja aquesta...
Ah, un, només en queda. Pensava que...
Millor perquè...
Sí, més aviat millor, i a centrar-se en la Lliga i en la Copa.
Però... El més increïble de tot és que la penya guanya o perdi a Madrid, que això doncs pot passar, seguirà sent el millor equip català 2 jornades més, i estem ja passada la mitja la temporada. Vull dir que mèrit de la penya absolut,
total,
no?
I sí,
evidentment el Barça, evidentment, no, però
sí,
la penya ho està fent molt bé aquesta temporada.
Ja n'hem parlat altres setmanes del contrast a Europa-Lliga de la penya, que fins i tot un punt difícil d'entendre. L'Ernest diu que continuarà sent la penya el millor català perquè els següents a la classificació, el Barça i el Manresa, s'enfronten al Palau. Macià, UX2?
No sé què dir-te per potencial i perquè juga a casa el Barça, però el Manresa ja va guanyar l'any passat allà. I jo sóc manresà, recordem això. Per tant, posaré una X. He de ser
la primera volta també va guanyar Manresa, el Barça.
Exactament. Una X. No tinc idea què pot passar.
Jo el veig un 2 i tot, perquè aquí veig una inèrcia. El Manresa està molt potent i molt fort últimament, almenys a nivell d'agressivitat i de joc, i això en el Barça li va realment malament. No sé, suposo que el Barça a casa es farà fort.
Senyors i senyora, ho deixarem aquí. Macià, Antoja, Ballesteros, gràcies.
A vosaltres.
A vosaltres, bon cap de setmana.
Minut i mig per les 9 abans d'acabar. Oriol Corral, bona tarda.
Hola, bona tarda.
En esquí, tot a punt avui a Ull per acollir dues de les proves del Mundial d'Esquí de Muntanya.
Sí, tot a punt per acollir aquest cap de setmana les proves d'esprint i relleus mixtos de la quarta Copa del Món d'Esquí de Muntanya. Les dues proves serviran de classificació pels Jocs Olímpics de Milà Cortina d'Ampezzo 2026. De fet, s'estrenaran en aquests pròxims Jocs d'hivern. A l'estació de Buitaull hi participaran uns 200 esportistes de 28 països d'arreu del món, i entre ells Oriol Cardona, el vigent campió d'Europa i del món, en les dues modalitats que es disputaran aquest cap de setmana. L'esquiador de Banyoles és, evidentment, un dels grans candidats a medalla. També hi competirà Laia Sayés, que debutarà a la categoria sènior amb només 18 anys. Dissabte es disputarà la prova d'esprint a 3:15 i diumenge la de relleus mixtos a partir de les 11 del matí. Les dues es podran seguir per 3CAT.
L'Oriol Corral acaba avui la seva etapa com a estudiant en pràctiques del Tot Costa. Jo només li puc agrair a parts iguals el seu talent i el seu compromís. Oriol, moltíssima sort.
Moltes gràcies a vosaltres i que vagi genial.
Ens veurem aviat, segur. Sònia, remata-ho.
Quina Walsh oficial?
Home!
Ja tens. El Chelsea, se'n va al Chelsea.
Gràcies, Sònia.
Fins dilluns.
I a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, també a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres, per ser-hi cada vespre. Tornem dilluns a les 7. Pep, al final ha tocat el Madrid, eh?
L'esport, tot ho sabem, tot costa.